Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Sant Sadurní és un dels municipis que va entrar dimecres passat en fase de preemergència del Pla d'Excepcionalitat per Sequera i que implica una reducció del consum màxim d'aigua per habitant i dia que passa dels 230 als 210 litres. 5,9 milions de catalans estan a hores d'ara en aquesta fase i avui volem saber com ens afecta o quines mesures concretes es prendran a la capital del Cava. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, Sant Sadurní està en fase de preemergència d'aquest pla d'excepcionalitat per sequera, juntament amb bona part del país, un tema del qual parlarem tot seguit amb l'alcalde de Sant Sadurní, el Pere Bernet, i també amb el tècnic de Medi Ambient, el Jordi Gual. Molt bon dia a tots dos, què tal, com estem?
Bon dia, molt bé, merci.
Dimecres passat vam entrar en aquesta fase de preemergència per sequera. 5,9 milions de catalans estan a dia d'avui en aquesta fase d'alerta i no sé si començar una mica per analitzar com estem, d'on venim...
Realment s'està fent molt d'èmfasi a aquestes últimes setmanes des dels mitjans de comunicació que no és una cosa que sigui d'aquests últims mesos, no? Que estiguem en aquesta situació de sequera. No ens en recordem, però és que podríem dir que la sequera va començar tot just quan vam acabar totes les restriccions de la Covid. Mm. És a dir, estem parlant que són gairebé 3 anys de sequera. Els experts diuen que és la pitjor sequera que ha viscut Catalunya en el seu registre històric, per bé que és cíclic, és a dir, en un clima mediterrani, doncs cíclicament hi ha sequeres. Va ser una sequera molt important perquè també va ser molt vistosa la del 2008, que recordeu aquella que arribaven els vaixells d'aigua des d'Itàlia, que si s'estava parlant de fer el transvasament del Roine i tot plegat, vale? Allò va ser molt vistós. Va ser una sequera molt important, però des d'aquella cap a la que estem ara, n'hi ha hagut una altra més petita, no? De fa 6 o 7 anys. Vale? Bé, per sort, ja fa molts anys que s'està planificant a nivell hidrològic a Catalunya, no? com es gestiona l'aigua, i el fet de que la sequera hagi començat fa uns 3 anys, però no sigui fins ara que ens trobem en aquesta situació ja força greu, implica que es podia haver fet millor des de la Generalitat, es podia haver fet millor des dels ajuntaments, des de qualsevol administració, segur, però si no hi hagués hagut aquesta planificació, és a dir, la situació que tenim ara l'haguéssim trobat fa 2 anys i mig. No? Mm-hmm. En el seu moment doncs, es va activar tot el pla de sequera, es van activar tots els recursos i mecanismes que té la Generalitat per potabilitzar l'aigua, que bàsicament són la desalinitzadores. Vale? La desalinitzadora és un sistema que tradicionalment no es feia servir, però que arran d'aquesta, com us deia, la sequera del 2008, doncs ja es va creure oportú que això ja havia d'anar creixent, no? La capacitat de desalinitzar l'aigua. Val? Amb això què vull dir? Que ve de lluny aquesta sequera, val? Però que gràcies una mica a la planificació de l'administració i de l'esforç que ha fet la ciutadania i les empreses aquests últims 2-3 anys, val? Doncs de moment hem pogut aguantar prou bé. No? Ara estem en la situació que estem, que és la de preemergència, val? Que la Generalitat ens ve a dir... estigueu al cas que en les pròximes setmanes entrarem en situació d'emergència. Vale? Aquesta preemergència, ara us ho expliquem, no? Però canvis substancials respecte a la situació que veníem, que era d'excepcionalitat, hi ha un parell, el que bàsicament és la dotació d'aigua, litres habitant dia, que es redueix. Vale? Si necessiteu algun aclariment us ho explicarem, perquè això és un tema que sempre genera molt de dubte. Val? Quan sentim per la tele, doncs ara anirem a 200 litres habitant dia. El primer que diu un a casa seva diu, jo no gasto 200 litres.
No? Aquí està el kit de la
qüestió. Aquí us ho explicarem bé. Val? I també el que es redueix és l'aigua disponible per poder fer recs en activitats esportives federades. Mm-hmm. Camps de futbol, altres tipus d'activitats, no? Pistes d'atletisme, el que sigui, que necessita rec, això redueix força més de la meitat. La resta de restriccions són gairebé idèntiques a les que veníem en els últims mesos, que són les d'excepcionalitat. Però per això, aquí, la Generalitat que ens diu, cuidado, que ara ja va en sèrio, no? Que al moment en què s'activi l'emergència, llavors sí que hi haurà tota una bateria de noves restriccions que poden ser molt significatives pel nostre dia a dia.
Ja ho apuntava el Jordi en la seva intervenció, el dubte aquest, no? Si 210 què significa, no? Quina restricció afecta això als domicilis, que al final són el volum més important de població que es pot veure afectada. Bé, a Sant Sadurní i en general als municipis de Catalunya, excepte algunes excepcions com per exemple Matadepera, que ha sortit aquests dies als mitjans de comunicació, el consum per domicili i habitant està al voltant dels 98 litres. Val? El problema, o la diferència que hi ha fins als 210, que serà en aquest cas els 240, aquí s'hi ha de sumar doncs, el consum industrial, el consum d'aigua per rec, el consum que es fa servir per neteja viària, etc., o el consum que es fa servir als equipaments esportius. Això és el que fa incrementar doncs, aquests 98 que els habitants gastem als nostres domicilis fins als 240, que és el que tenim ara. Sí que és cert que Sant Sadurní té unes particularitats especials, no? Tenim un pic de consum molt important a l'època de la verema, posterior, no? Neteja de tines, premses, etc. Però també és cert que respecte a l'any anterior, al període anterior, doncs sí que hi ha hagut una davallada important del consum d'aigua. Vull dir que les coses s'estan fent bé, però no el suficientment ràpid com per posar una mica de fre a aquesta davallada de nivells de reserves d'aigua.
Jordi, tu sí que portaves aquestes xifres que comentava el Pere de que s'estan fent les coses bé, però potser no tan ràpid com esperaríem, perquè sí que els consums d'aigua respecte a l'any passat estan disminuint.
Sí. Això que ens comentava l'alcalde, no?, de la distribució del consum d'aigua, si voleu, doncs us puc donar alguna xifra. Més que res en percentatges, perquè amb xifres absolutes doncs, és molt difícil que la gent es faci un ordre de magnitud de què signifiquen 500.000 metres cúbics d'aigua. Però, bueno, en tot cas, amb tant per cents. El 2022, que és l'any que tenim tancat, val? El consum domèstic a Sant Sadurní va suposar un 54,68% del total del consum d'aigua municipal, no? Això lliga una mica amb el que ens comentava el Pere, no? D'aquests 200 i escaig litres d'habitant dia, doncs la meitat, poc menys, és per ús domèstic. El següent ús amb importància és l'ús industrial, que a Sant Sadurní significa un 36,15% del consum d'aigua. I és per aquest motiu que la dotació màxima que hem tingut nosaltres fins ara, amb l'estat d'excepcionalitat, ha augmentat en 10 litres habitant dia respecte a municipis no industrials, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua entén que per fer funcionar el teixit productiu industrial d'un municipi doncs, se'ls ha de donar una mica de marge. Vale? Per tant, en estat d'excepcionalitat, la dotació eren 230 per la majoria de població, de poblacions no industrials, en el nostre cas era 240. Vale? Per tipus de consum, segueix el consum de l'aigua per serveis i comerços, que estaríem parlant d'un 6% el 2022, i finalment l'Ajuntament és un dels grans consumidors del municipi, en tant que té tota una sèrie d'equipaments que requereixen consum d'aigua, com bé explicava l'alcalde, també hi ha tot el rec, la neteja viària, etc. Això suposa un 3,16% del consum total. Val? Hem fet bé la feina? Sí, hem fet bé la feina, com comentava al principi, perquè nosaltres... Crec que Sant Sadurní, doncs, bueno, tant a nivell polític com a nivell tècnic, hi ha hagut gent implicada en aquest tema, i des del primer moment que ja es va decretar l'estat de prealerta, estem parlant de fa potser dos Nadals enrere, nosaltres ja ens vam començar a reunir. Tenim una comissió de seguiment de la sequera formada per per una part de l'equip de govern i per una part dels responsables i caps de servei dels diferents serveis de l'Ajuntament. I el que fem és ens reunim periòdicament i anem valorant la situació i anem veient quines mesures podem anar aprenent de forma al màxim de consensuada perquè hi hagi el mínim d'afectacions. Doncs això ja ho fa gairebé com un parell d'anys que ho estem fent. Val? Perquè cadascuna de les fases no només ens obliga a nivell per decret a actuar sobre aquella fase, sinó a preveure com actuarem sobre la següent. És a dir, en situació de preemergència, i per això avui estem una mica aquí, no tant perquè estiguem ara en preemergència, sinó perquè és probable que en les pròximes setmanes estiguem en emergència i l'Ajuntament ha de començar a planificar ja què farà, no?, quan entrem en aquesta nova fase. Val? Llavors, hem fet bé la feina i bueno, aquest matí he demanat a la companyia d'aigües una mica l'evolució per trimestres, val? I el primer trimestre del 2023 en comparació al primer trimestre del 22 havíem reduït en total, de mitjana en total a tots aquests usos que us he comentat, un 8,8%, val? El segon trimestre un 0,2%, aquí es va reduir poc perquè també entre l'estiu, bueno, aquí ha estat una mica més complicat, no?, que la gent entengués que, bueno, que les piscines doncs, no s'havien d'omplir. Aquest estiu hem tingut moltes, moltíssimes trucades, fent preguntes, intentant sortejar una mica, no?, la prohibició d'omplir piscines, no? Sempre hi havia algunes excuses, que si el pou, que si l'altre... Bueno, en tot cas, hi havia excuses, evidentment, en el decret preveia unes excepcions, però la sensació ha estat que la gent no tenia la suficient com percepció de que era un estiu sense piscines, havia de ser un estiu sense piscines. El decret ens permetia omplir la piscina municipal i, per tant, totes aquelles piscines que fossin públiques, doncs aquí estaven obertes, val? I, per tant, ningú es quedava sense banyar-se. No? Però per això, junt amb l'inici de la barema, aquest segon trimestre potser la reducció ha estat poqueta. I ara, en el tercer trimestre, que és l'últim que tenim dades, hem reduït un 13,3%. Val? Clar, això són reduccions de consum respecte a l'any anterior. Però, clar, a mesura que nosaltres hem reduït, com bé exposava el Pere, també s'han reduït les dotacions. I el tema és que les dotacions es redueix amb una velocitat que costa molt, no?, fer-la en paral·lel a la reducció efectiva del consum d'aigua. Per tant, aquest últim trimestre i en aquests últims mesos que vam fer una nota de premsa, ara fa setmana passada, em sembla que era, que portem 4 mesos superant la dotació màxima que ens permet l'ACA en l'estat d'excepcionalitat. Vale? Per tant, en l'estat de preemergència la superem molt. I com us ve dic, hem aconseguit reduir, hem aconseguit estalviar. El que passa que no aconseguim fer-ho a la velocitat que ens marca l'Agència Catalana de l'Aigua. Vale? Per això, ara, en les setmanes que ens presenten per endavant, doncs, bueno, tornarem a convocar la comissió de sequera. Vam decidir ja redactar un pla de sequera, tot i que no estem obligats per població, estem redactant un pla de sequera, vale? Perquè ens marcarà una mica les línies a seguir, ja potser no en aquesta sequera, sinó en les sequeres futures, perquè això, malauradament, com he dit que era cíclic, però hi havia una periodicitat àmplia en què no estàvem en sequera, tot apunta, vale, de que cada vegada hi haurà aquest cicle, serà més recurrent. Vale? Per tant, ens estem preparant per la següent sequera, també. I estem en tràmits d'aprovar una ordenança reguladora de la gestió de l'aigua en situació de sequera. Què implica això? Que fins ara, com que hi ha hagut una davallada, bueno, significativa del consum, no, o sigui, l'Ajuntament en aquest sentit ha estat més aviat comunicatiu, no, a excepció d'alguns casos concrets, doncs no hem anat a perfilar en cap usuari ni cap consum, ni veure què estava passant. Hem deixat una mica que la gent amb els missatges que els hem anat donant doncs, fessin per consciència el que havien de fer, però ara sí que hem arribat a un punt que ens veiem obligats a aprovar una ordenança que regularà tot un seguit de sancions, un cop això estigui aprovat. Vale? Això encara queden setmanes, perquè això sigui una realitat. També ha de passar pel ple, han de passar per tots els òrgans de govern de l'Ajuntament i bueno, aquí estem debatent ara aquesta possibilitat. Vale? Però sí que és veritat que hem de reduir poc temps, la que ens demana que reduïm entre 40 i 50 litres habitant dia. Vale? Que això vol dir que si ho repartíssim equitativament entre tots els usos, Doncs bueno, al igual d'aquests 90 litres habitant dia que dèiem, 90-100 litres habitant dia domèstic, haurien de passar potser a 70, clar, 20 litres habitant dia. Això ja comença a ser significatiu. Val? I per tant aquí ja hem de mirar de potser ajudar també a la ciutadania doncs, a informar-los hem de veure també si hem, de la mateixa manera que havíem fet amb la pobresa energètica, l'eficiència energètica, doncs intentar anar a les llars, ajudar a si s'ha de reparar alguna cisterna, si, vull dir, que l'Ajuntament pugui ajudar a identificar quin és el problema dins de les llars.
Això també vull fer un apunt, perquè en part recordo una mica el que va passar durant la pandèmia, que s'anaven aprovant decrets des de la Generalitat on es traspassava la responsabilitat als ajuntaments i amb els ajuntaments no se'ls donava ni d'eines ni recursos jurídics doncs, per tirar endavant. Un exemple és, per exemple, aquesta ordenança que a correcuita hem de començar a redactar perquè no existeix una ordenança superior que reguli doncs, tots aquest règim sancionador. La qual cosa, sempre ho dic, els ajuntaments som la trinxera i som els que ens emportem tota la responsabilitat doncs, d'executar les decisions que sovint no es prenen en el municipi, sinó que es prenen en instàncies superiors. I això dificulta molt la feina del dia a dia.
Per tant, entenc que des dels ens municipals us deixen absolutament tota la responsabilitat a vosaltres a l'hora de reduir aquest consum d'aigua.
Efectivament, és així. Sí, sí. I és evident que amb el canvi climàtic, moltes vegades també ho hem comentat, no només és el consum d'aigua, és la viabilitat dels conreus, és que és pràcticament tot, no? El risc d'incendis dispara, el territori està realment en perill a causa d'aquesta crisi climàtica. Això és un factor més, no? Potser és el més visible, no? Que un dia arribis a casa, obris l'aixeta i en comptes de sortir-te un doll d'aigua com ara, doncs potser et baixi un filet. Això és una possibilitat que no es descarta en els propers mesos que pugui passar.
Tot això, recordem-ho, en un territori com el nostre, a Penedès, Sant Sadurní, eminentment agrícola, per tant, amb aquest plus.
Sí, sí.
Sí, el decret el que comenta també, abans us he exposat que obliga el sector industrial a reduir un 15% el seu consum i en estat d'emergència els obligarà a reduir un 25%, que això és important, és significatiu. En el sector agroalimentari els obligarà un 40%. Val? Que això a priori sembla molt, però tenim la sort que sí que és veritat que som una comarca agrícola, però som una comarca agrícola força de seca. Mm. Aquí suposo que la gent que ens està escoltant aquest estiu han pogut veure què ha passat en els canals de reg de la zona de l'Urgell, el Segre, etc. Mm-hmm. Hi ha molts conreus encara a Catalunya que reguen a manta. Que és a dir, passa un canal d'aigua, obres una comporta i inundes el camp. Aquí han d'anar a millorar tot això, però és que és quasi imperatiu. No? Quan s'està demanant una reducció del 40% del consum d'aigua en reg agrícola, no crec que la vinya es vegi molt perjudicada en aquest sentit, perquè aquí no reguem a manta, no es reguen les vinyes a manta. El Pere ens ho pot explicar, no?
No, les vinyes no reguen a manta, molt poques es rega en goteig. El problema de les vinyes no és la vinya que rega, que és mínima, és gairebé insignificant, és el règim pluviomètric que estem patint aquests darrers 2-3 anys. Això és el que fa mal. Aquests dies que s'estan podant els ceps es pot constatar d'una manera molt dramàtica que molt probablement l'any següent la verema, si aquest any ha sigut justa per no dir escassa, l'any que ve serà pitjor.
A més que venim, no és el primer any, venim de dos anteriors que també han estat molt complicats pel que fa a la verema, per tant, al final anem acumulant.
Sí, nosaltres ens estem trobant també, sabeu que des de Medi Ambient gestionem tot el tema de prevenció d'incendis forestals, no? I ara tenim aquest projecte Camàs de la Riera, no? d'espai de salut i natura, ens estem trobant just a Can Mas de la Riera, que és un equipament municipal i per tant la nostra obligació de gestionar-ho, que és que se'ns estan morint molts arbres. Ja no els que van plantar a la festa del medi ambient, que aquests, bueno, la possibilitat de supervivència doncs ja era justa, perquè els estem podent regar poquíssim, però tots aquells que no reguem, que són els de l'entorn de la Riera, els de les zones de bosc, estan caient arbres morts. vale, per la sequera, perquè és això, perquè l'estrès hídric de 3 anys sense pluja, doncs això fa acte de presència, no?, amb tot el que és la vegetació, sigui agrícola, com comentava el Pere, sigui forestal.
Jo a la via pública 3/4 del mateix. Arbres que es moren, només cal que anem al parc Francesc Macià, hauria d'estar verd, està marró, amb clapes que ja no ni tan sols ha crescut l'herba, i això és un problema, perquè també amb el règim de precipitacions, que quan venen de cop, l'herba aquesta el que ens feia és aguantar-nos el substrat. Doncs amb unes pluges intenses aquest substrat desapareix i acabem, doncs, comencem amb un procés de desertització que difícilment té aturador si no tenim, doncs, el clima que necessitem.
Si et sembla, Pere, acabem amb un missatge final de conscienciació a la gent que ens estigui escoltant, a que faci un ús, que ja ho fan la majoria, un ús responsable de l'aigua.
La majoria de gent ho està fent molt bé. Sí que és cert que aquests grans consumidors d'aigua, doncs, hauran de prendre mesures. De fet, existeixen, no?, ajudes i subvencions d'altres entitats supramunicipals, doncs, per aportar aquests plans d'estalvi d'aigua a les empreses, i estem treballant. La ciutadania, no?, sobretot els que ens escolten, coses òbvies, revisar sobretot que no hi hagin pèrdues d'aigua en el domicili, cisternes que gotegen, aixetes que no tanquen bé, les dutxes curtes, coses de sentit comú, fins que no surti l'aigua calenta, l'aigua la recuperem amb un cubell, l'utilitzem després, doncs, per tirar la cadena, i el sentit comú, reduir el consum d'aigua, optimitzar els recursos, que són pocs, i sobretot esperar que plogui, però això no està en les nostres mans.
Doncs amb això ho deixem, Jordi i Pere. Un plaer tenir-vos al Penedès en Xarxa. Avui parlant de la sequera, fent conscienciació a la ciutadania. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Va com va, aviat tot passarà, vindran uns temps que fins i tot seran millors. Estan perduts i és hora de tornar a fer-ho junts.
I si algú sabés fer que funcionés, però tots anem sortint lentament de la foscor. Si estem perduts, és hora d'intentar caminar junts.
Som tossuts, no serem vençuts, som valents, som forts. Sempre per fi, després d'insistir, hi ha una solució.
Sona diferent, no original, és el Black is Black, versionat per Paula Corps i Marmi.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Són 2:15. És moment en aquest punt horari d'acostar-nos novament a l'actualitat dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que l'Ajuntament d'Olèrdola porta la connexió a internet per fibra òptica a l'edifici de Correus i també als centres cívics. Durant aquests darrers dies de novembre, una empresa especialitzada contractada per l'Ajuntament d'Olèrdola ha realitzat les tasques de connexió a internet per fibra òptica a l'edifici de Correus de Moja i també als centres cívics Gatzara, de Sant Pere Molanta i la xarxa de Moja. En el cas del centre cívic, la xarxa s'ha instal·lat una xarxa separativa que dona servei a l'emissora municipal de ràdio i a principis d'any es completarà l'extensió de tot el servei per a l'ús de les entitats que tenen seu en aquest equipament municipal. S'ha prioritzat la instal·lació de fibra en equipaments que acullen les sales de lectura municipals, com són l'edifici de Correus i el centre cívic Gatzara de Sant Pere Molanta, així com també l'espai socioeducatiu. Us expliquem també que el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès Garraf activa a xarxes socials una campanya que presenta els gossos i gats que estan esperant trobar una nova família. Des del centre s'insisteix en el compromís i responsabilitat que suposa tenir un animal, pel que es demana que l'adopció sigui meditada, però alhora recorden que els períodes festius són un bon moment per adoptar gats i gossos, al disposar de més temps per dedicar la seva adaptació a la nova llar i així facilitar una recuperació més ràpida dels seus costums quotidians de convivència amb família. Els animals s'entreguen ja vacunats, desparasitats, identificats amb microxip i també es permet això la seva recuperació en cas de pèrdua i estan esterilitzats, evitant les cadellades no desitjades, que són la principal causa d'abandonament d'animals. Us expliquem també que la Bisbal del Penedès adquireix un remolc per recollir i traslladar els animals que són trobats. La regidoria de benestar animal de la Bisbal del Penedès, doncs, ha adquirit un remolc per un import de més de 1.400 euros per poder recollir i traslladar els animals que són trobats al municipi amb les millors condicions, tant per l'animal com pel personal de l'Ajuntament de la Bisbal. El regidor de benestar animal, Daniel Caballero, ha remarcat la importància d'aquesta compra i ha destacat que l'adquisició s'ha fet pel benestar i trasllat dels animals i també pel compliment del compromís que l'equip de govern té envers els animals. I us recordem també que la campanya de Nadal ha començat a Vilafranca amb l'encesa de la il·luminació, la inauguració de la pista de gel i un cap de setmana que ha estat ple d'activitats amb comerços també ja oberts. Malgrat les circumstàncies, la campanya de Nadal a Vilafranca començava doncs aquest cap de setmana amb optimisme. La nova entitat Vilafranca Activa, que es va presentar, recordem, a finals d'octubre, agafant el testimoni de les associacions de comerciants entre Vila i de la Girada, afronta les properes setmanes amb ganes de recuperar capitalitat comercial. L'entitat ha apostat també aquest any per la pista de gel com a principal revulsiu perquè, per l'experiència, diuen, dels anys anteriors, consideren que dinamitza les compres i atreu nous visitants. En l'actual context de sequera, però, la instal·lació de la pista no ha estat exempta de polèmica i per això l'Associació de Comerciants i el mateix Ajuntament de Vilafranca han intentat minimitzar el seu impacte ambiental. Com dèiem, divendres a la tarda vespre ja es va fer també l'encesa dels llums nadalencs als carrers del centre de Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Passen 5 minuts de 11:15. Aquesta setmana el Servei d'Ocupació de Vilafranca ens proposa en aquestes trobades mensuals parlar de formació en competències transversals. Però, com sempre, a banda dels convidats, també hi haurà agenda i acabarem tot repassant algunes ofertes laborals. Comencem saludant la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Com deia, posem el focus en la formació en competències transversals. Què vol dir exactament? Explica'ns.
Sí, aquesta és una formació que el departament, l'àrea d'orientació del nostre servei, hi posa molta rellevància, perquè és un tipus de formació que entenem que marca la diferència en els nostres usuaris en recerca de feina a l'hora d'assolir l'èxit laboral. La persona que m'ha invitat, l'Helena Rial, ens explicarà el detall a què fa referència, però així en resum podríem dir que són tot aquell tipus d'habilitats i de coneixements que venen al marge, podríem dir, de lo que és la competència tècnica o professional. Parlem d'aptituds, de qüestions més de caire personal, etc. Entrarem en detall en breu.
Sí, ara hi anirem, farem tertúlia, tenim diverses convidades, però abans, digue'ns, a les acaballes d'any hi ha opció per formar-se? Hi ha agenda formativa?
Hi ha agenda formativa pendent d'aprovació, anem a dir-ho així, perquè el SOC encara no ens ha fet una resolució positiva al respecte, però està al caure. I parlem de la formació per a l'ocupació, els nostres certificats de professionalitat. En tenim 4 i tenen el pendent d'inici el primer trimestre de l'any vinent. Tot és a punt, estem en període de preinscripció, i, per tant, treballant, perquè quan ens ho aprovin, tot vagi ja arrotllat. Llavors, parlem de 4, com comento. El primer és neteja de superfícies immobiliàries en edificis locals, de 270 hores, en data d'inici, el 15 de gener. Després, activitats de gestió administrativa, és el programa CEFET, que tots coneixeu, que és un curs de 920 hores, i que comença el dia 9 de gener, també. A continuació, ja pel mes de febrer, tenim el d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que és un curs de 490 hores. I per últim, ja al març, és el d'activitats auxiliars de magatzem. Són certificats de professionalitat tots 4.
Tots 4 començaran el 2024, però la inscripció serà final d'any, potser?
Ja està en curs la inscripció.
Ja està oberta.
Ja ho poden fer a la nostra pàgina web, ocupació.vilafranca.cat.
Doncs, com dèiem, avui farem tertúlia al voltant de la formació en competències transversals i ens acompanyen aquí a l'estudi, d'una banda, l'Helena Rial, coordinadora de l'àrea d'orientació del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament Vilafranquí. Bon dia.
Bon dia.
I de l'altra també tenim a la Maria Teresa Matxuca, que ha estat usuària d'aquests tallers formatius i d'orientació. Benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Helena, comencem explicant quina importància, quin valor doneu a aquest tipus de formació en competències transversals a l'àrea d'orientació?
Doncs, com deia la Mercè, nosaltres des del Servei d'Ocupació fem molta formació que es coneix relacionada amb temes, sobretot, d'ofici. Fem molta formació de llarga durada, molt relacionada en àmbits professionals molt concrets. Llavors, és com molt més senzill, no?, per a les persones quan s'apunten a una formació d'aquest tipus, tenen molt clar què van a fer, no?, i què n'obtindran un cop acabin. Doncs obtindré un títol referent a un certificat, doncs, de neteja o d'auxiliar de magatzem. Llavors, paral·lelament al nostre servei, fa molt de temps també que potenciem des de diferents eixos tota la formació que és aquesta més transversal que diem i que té a veure, doncs, amb tot això, habilitats, coneixements, destreses, sobretot desenvolupament personal de les persones. Llavors, a aquestes formacions nosaltres les enfoquem, sobretot són formacions de curta durada, la majoria d'elles, a diferència de les que ara ens comentava la Mercè.
De l'estil càpsula.
Exacte.
O petit taller.
Exacte. Normalment tenen entre 2 hores, 4 hores màxim, totes elles. I la nostra idea o el nostre fil conductor que fem, doncs, durant l'any és que des del servei puguem oferir tot un ventall de formacions petitones, però no de menys importància, perquè les persones puguin anar complementant tota aquesta línia més transversal que a nivell d'ofici o de recerca de feina, una mica que és l'objectiu del nostre servei, els complementin molt per acabar, doncs, obtenint, doncs, una millora d'ocupabilitat, un millor itinerari professional. Llavors, en quasi totes les formacions d'aquest estil, la característica és que es treballa de manera molt dinàmica habilitats o desenvolupament personal que no és fàcil de treballar. És a dir, no anem a aprendre a portar un carretó, exacte, que és com, no?, molt, molt visible, molt fàcil d'entendre què anem a aprendre, sinó que aquestes formacions el que treballen és, doncs, anem a millorar la teva actitud, anem a millorar la teva comunicació. Llavors hi ha persones que ens diuen, ostres, i això com ho fem? Com es fa això per desenvolupar aquesta destresa? Llavors, la majoria d'aquestes formacions, la característica que tenen és que a través de dinàmiques molt grupals o d'exercicis molt pràctics es treballen totes aquestes destreses, no? Doncs, per exemple, per treballar temes de treball en equip, ho fem a través de dinàmiques molt manipulatives, amb cartes, amb jocs de construcció, amb coses molt que fan que allò que sigui molt heterogeni es converteixi en algo molt homogeni, no? I molt visible. Això ens ho explicarà segurament la Maria Teresa, que ha participat en moltes dinàmiques d'aquestes. I la part pràctica, doncs, ens explicarà com ho fan. Llavors, per nosaltres, que estem molt encarats a desenvolupar professionalment a nivell d'ofici les persones, ens és indispensable també seguir tota una línia de treball d'aquesta línia. Llavors, en el servei, durant tot el que és trimestralment, tenim una oferta formativa molt regular, que pràcticament quasi cada divendres o cada 15 dies, no, Mercè? Més o menys, oferim càpsules d'aquest tipus, i les persones, doncs, tenen també la preinscripció oberta via web perquè es puguin apuntar i poden venir. I paral·lelament també ho fem a vegades amb formadors externs, que no som nosaltres, de Diputació, per exemple, o d'altres que tenim amb altres línies de subvenció, que també treballen molt profundament i són molt experts en aquesta temàtica.
Posa'ns alguns exemples d'aquestes càpsules de formació en competències transversals, perquè ens fem una idea de què es tracta. Ja has dit algunes coses, afegim-ne algunes més.
Doncs, mira, aquí tinc una llista de títols que vam fer de formacions, i alguna d'elles, per exemple, és el factor que multiplica, que refereix a l'actitud davant dels reptes, davant dels objectius, davant d'una recerca de feina, que no sempre és fàcil. Temes, sobretot, a vegades de dinàmiques de selecció grupal, en les dinàmiques de selecció de les empreses, si són de caire grupal, allà les persones que estan observant o que fan de seleccionadors prenen nota de molts aspectes, no només d'un, prenen nota de la comunicació, de la teva capacitat de lideratge, del treball en equip en aquell moment de resoldre aquella dinàmica. També tenim alguna, doncs, treball a la competència iniciativa. Quina iniciativa tinc jo davant d'això dels reptes o davant de qualsevol situació o rol laboral que pugui tenir que desenvolupar. Preguntes d'entrevista, temes d'imatge personal, que a vegades també van molt lligats, i sobretot en un món tan canviant on estem ara i on les xarxes i tot el que, no, projectem cap a fora té molt a veure amb l'imatge. Bueno, doncs aquí tenim una feinada també, perquè
m'ho imagino.
No és fàcil buscar un equilibri, no? Entre, clar, el que ara hi ha i el que, bueno, aquest punt de dir sí, però no tot és imatge, no?
Uh-huh. Incorporem ara una altra experta que ens acompanya avui via telefònica. En aquest cas és la Mireia Gargalla, orientadora professional i una de les docents del catàleg de la Diputació de Barcelona en competències transversals, que a més ha col·laborat en diverses ocasions amb el Servei d'Ocupació de Vilafranca realitzant tallers. Mireia, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns quina és la teva experiència com a docent de formació transversal.
Bé, doncs primer, gràcies per deixar-me participar en aquest espai, i en segon lloc, doncs, porto en aquest tipus de docència, doncs, uns 20 anys ja, perquè... és el temps que porto dintre d'orientació laboral com a orientadora. Abans havia estat a recursos humans, i això també em va permetre veure què era el que es necessitava dintre de l'orientació laboral. Llavors, dintre de diferents serveis, ajuntaments, així, hem treballat moltíssim tot aquest tipus de competències que són molt, molt necessàries en el dia a dia i per l'evolució, sobretot personal i professional, de les persones que busquen millorar o tenir feina.
I clar, en 20 anys el que oferiu ha canviat moltíssim, no? Suposo, fa 20 anys
totalment.
No hi havia les noves tecnologies, no hi havia les xarxes socials...
Totalment, totalment. Bueno, hi ha els canvis que han donat les competències també en llarg de tot aquest temps s'han vist molt també en la pandèmia, amb el Covid. S'han prioritzat altres capacitats o altres competències que no estaven com a prioritàries en el moment abans de la pandèmia, no? Abans de la pandèmia la creativitat era superimportant, era una de les coses més importants que tenien, que demanaven les empreses, i ara ha baixat en preferència a la comunicació, a ser més flexible, a ser més adaptable, a ser positiu, a tenir pensament positiu, o sigui, coses que dius, ostres, quin canvi, no?, que hem fet en aquest temps, i clar, òbviament, tot el tipus de competències informàtiques i les xarxes socials que necessiten de que la persona estigui actualitzada a cada moment, també. Molt, molt ha canviat.
I tant. Amb la teva experiència es pots explicar... Veus realment transformacions significatives en les persones que participen en aquests tallers?
Doncs moltíssimes. En general, totes aquestes persones que volen participar en els tallers, en principi la majoria, de forma molt voluntària, sobretot en tallers, com comentàveu ara, no?, de la Diputació de Barcelona, és gent que té ganes, que està molt motivada a modificar coses, i moltes vegades és un tema de desconeixement d'aquells petits detalls en els que nosaltres matitzem, no? Potser ja han intentat fer canvis per poder presentar-se a les entrevistes i superar petites coses, com pot ser doncs, poder-se explicar de forma més correcta o poder saber què és el que realment la persona que els està entrevistant vol que els hi expliquin. Llavors això doncs, moltes vegades necessita de tècniques de storytelling, no? De com li explico la història de la meva recerca de feina o de les meves competències a algú. I llavors moltes vegades jo tinc comunicació, però no sé explicar-lo dintre d'aquest context. I aquesta transformació que fan doncs, sempre és molt positiva en el sentit de que necessiten tècniques que no tenen i llavors que poden anar-les perfeccionant. I jo crec que en llarg d'aquesta petita transformació que van fent amb aquest petit aprenentatge, que poden ser petites càpsules, com comentàveu, de 2 hores, de 4 hores, o en llarg de formacions transversals que poden ser més llargues, només amb 2 hores moltes vegades s'emporten moltes idees per poder modificar o se n'adonen de petits errors que tenen i que poden millorar en el seu cas propi, no? Portar-s'ho a un tema més personal.
I digue'ns, quina és la clau per arribar a connectar amb les persones?
Bueno, sobretot que sigui divertit. O sigui, al llarg de la meva experiència, el que sí que m'he adonat és que arribar i explicar un rotllo patatero, al final és avorrit fins i tot per qui ho explica.
Sí.
Llavors, buscar de quina manera captar l'atenció sempre és doncs, a través d'històries, per exemple, moltes vegades explicant doncs, currículum, carta de presentació, doncs, poso un exemple de carta de presentació en la que l'empresa doncs, va fer fora, o sigui, va fer-li una crítica al candidat i el candidat va pujar-ho a les xarxes socials, per exemple, no? I què va contestar l'empresa i bueno, llavors comencen tots, s'animen moltíssim explicant, llavors que sigui participatiu, que sigui entretingut, que sigui diferent, perquè si sempre ho fem igual, la gent diu, no, això jo ja ho sabia, no? Llavors que tinguin novetats, que sigui petites coses explicades de formes diferents, semblen novedoses moltes vegades, no? Llavors, i que puguem personalitzar també, no? Que puguin preguntar, i en el meu cas, què és? Perquè això ajuda a que mantinguin l'atenció, no? I moltes vegades ens oblidem d'això i això hauria de passar a tot tipus de formació, no només a les competències transversals, perquè a vegades ens oblidem també d'això a qualsevol tipus de formació.
Clar, i canvia molt, eh? I digue'ns, què costa més? Què creus que costa més? Aprendre un ofici, abans posàvem l'exemple del carretoner, que acabes amb el teu certificat després de fer la formació i les pràctiques, o canviar hàbits adquirits de totes aquestes competències que avui estem abordant, no? La comunicació, la imatge, l'actitud...
Jo penso que costa més el fet de fer i tornar a fer, no? O sigui, aprendre una cosa per primera vegada és novedor i et centres completament, però quan tu saps fer una cosa d'una manera i has de modificar aquest pensament, és el desaprendre per tornar a aprendre, no? És més complicat sobreescriure en allò que tu tens après. Però sobretot és posar-li voluntat. És com quan un no, sap anar amb bicicleta i ho sap fer d'una manera, o en cotxe d'una manera, i després li diuen, no, que no pots tocar aquest botó o no pots fer això, no? A l'autoescola li van reeducant, no, en això, pues sempre et costa més el fet de dir no, que això no ho havia de fer així, sinó que ho he de canviar, ho he de transformar-ho, no? És molt, molt més complicat el fet d'adquirir, de tornar a modificar aquest hàbit que tu ja tens. Però sí que és important anar amb la mentalitat de dir, ei, això és com començar des de zero, no? I llavors és aquesta part, la motivació sobretot, i la consciència plena de, ei, que ara això ja no és així, sinó que és d'aquesta altra manera, i he d'acostumar-me a deixar de pensar d'aquesta manera o deixar de fer-ho així per tornar-ho a fer-ho d'aquesta altra, no? I això passa amb fer el currículum, passa amb com fem la carta de presentació, passa amb com ens presentem en una entrevista, en tot, perquè fins ara era d'una forma que tenia en compte uns paràmetres i aquests paràmetres, al modificar-se, doncs, has d'acostumar-te o pensar de forma diferent a l'enfrontar-te en aquesta activitat, diguem, de nou, no? A tornar-te a presentar entrevista o a tornar a fer la recerca de feina.
Es noten realment aquests 20 anys d'experiència, ho expliques superbé, amb una pila d'exemples, i t'hem entès a la primera de canvi, ha estat molt didàctic. Mireia Gargallo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i fins
a
una altra ocasió.
Adéu,
que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Adéu. I seguim aquí a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca, ara donant veu a la Maria Teresa Matxuca, que us explicàvem que ens acompanya en qualitat d'usuària d'aquestes càpsules, d'aquests tallers formatius del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Maria Teresa, has participat en algunes d'aquestes accions. En quines?
Sí, bueno, he participat en les 6 que hi hem fet. I he participat de preguntes d'entrevista, de treball amb Nadal, de millorar el teu currículum, dinàmiques de selecció, treballa la competència de la comunicació i també treballa la competència de treball en equip.
I quin balanç en fas, què has après, què t'han aportat?
Doncs molt, molt, molt bona experiència, perquè m'han assessorat com funciona el món laboral d'avui en dia, que jo no tenia aquest concepte avui en dia, que això fos així. T'assessoren a la feina adequada al teu perfil i també hi va haver-hi, també és molt important, el que deia la companya, un bon ambient del grup. Això és molt important.
Ajuda
també.
Molt, no?
Moltíssim, moltíssim. Eren bastants de que volíem cooperar i estava molt bé, molt bé.
Vau fer pinya.
Sí, 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 bastant de pinya. Més pinya que altres que no, però molt bé.
I recomanaries aquest tipus de formació en competències,
sí, sí,
transversal
tant,
a altres
tant,
persones?
I tant, totalment. Per exemple, la primera que vam fer, la primera sessió grupal que va fer de preguntes d'entrevista, doncs allò que et quedes, jo per mi mateixa diria, bueno, quan preguntes per què vols treballar aquí amb nosaltres, doncs allà t'assessoren.
T'haguessis tallat, no? Sense
tant,
preparació.
I tant. I aleshores, doncs, allà t'ajuden i jo, per exemple, vaig dir, doncs, per sentir-me econòmicament independent, sentir-me útil, sentir-me realitzada, coses que jo abans, si m'haguessi passat en una entrevista, el que tu dius, em quedo...
Ara en blanc
dic, en blanc,
i...
bueno, blanc,
sabem
vull treballar
què és tot això,
saps?
Però sí, sense sí. Saber-ho verbalitzar, sense... no?
Exacte, exacte, sí.
I d'aquesta manera has tingut eines.
Sí, 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 moltíssim, m'ha ajudat moltíssim.
Doncs gràcies per acompanyar-nos i ara, a més, hi pots sumar tota aquesta experiència haver passat per Ràdio Vilafranca.
Sí.
Gràcies, Maria Teresa.
De res, a vosaltres.
Acabarem aquest espai, com ens agrada fer sempre, amb la Mercè, fent un cop d'ull algunes ofertes laborals.
Sí, us porto tres, com habitualment, que estan, les podeu trobar desenvolupades en la xarxa Xaló. I són les següents. La primera d'elles, una empresa de vitivinícola de Vilafranca necessita una persona per fer tasques de gestió de projectes, participar en la generació i coordinació d'esdeveniments, relacionar-se amb les administracions públiques, etc. Es requereix tenir titulació en batxillerat o formació professional, cicle formatiu i o titulació universitària, però en l'àmbit científico-tècnic, específicament. Llavors, cal tenir domini del català, del castellà i de l'anglès a nivell avançat. s'ofereix un contracte indefinit de jornada completa. La segona oferta fa referència a ajudants o ajudantes de desplegaments i instal·lació de fibra òptica i altres infraestructures de telecomunicacions a domicilis particulars i empreses. És una empresa específicament de la Granada. Es requereix tenir cicle formatiu de grau mig en electricitat i es valorarà l'experiència similar en el sector i, per descomptat, que no tingui por a les alçades aquesta persona candidata. És obligatori tenir català i castellà com a llengües i el carnet de conduir B. S'ofereix un contracte indefinit de jornada completa, també. I, per últim, es necessita aquí a Vilafranca un tècnic o tècnica d'assegurances per atendre el client, tramitar i gestionar pòlisses i sinistres. Es requereix un cicle formatiu de grau mig o FP1 o 2 en administració. Cal català i castellà i un nivell avançat en ofimàtica, a més d'experiència mínima de 3 anys realitzant tasques similars. En aquest cas, el contracte és de 30 hores setmanals, però indefinit.
Recorda'ns on podem consultar aquestes ofertes i d'altres.
Les podem consultar a la web de Xaloc, que és xaloc.diva.cat.
Doncs gràcies i tornem al gener, el 2024.
Sí.
Tindrem aquestes formacions aprovades.
I tant, això esperem.
I en podrem parlar.
I tant.
Gràcies a totes, que vagi bé. Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Anem acomiadant aquesta segona hora del Penedès en xarxa, de seguida alguns anuncis i el butlletí de notícies de les 11. I després entomarem aquesta darrera hora d'aquest dimarts, 5 de desembre, amb el català al carrer, amb l'oportunitat de guanyar un llibre infantil. Si concurseu, si jugueu amb nosaltres, el concurs del català a través del 938172626 i després del flash de 11:45, seguim amb les pantalles tafanejant totes aquelles novetats que arriben a les plataformes o que passa a la tele convencional aquesta setmana de Pont.